Des de gener just parla la Sara Vella.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
L'Ajuntament i el Club Muntanyenc organitzen la 38a edició de la Mitja Marató de Sant Cugat, que se celebrarà diumenge 2 de febrer. Aquesta data permet a qui vulgui preparar-se per la Marató de Barcelona, que es farà el 16 de febrer. La Mitja Marató 2025 tindrà tres distàncies, 5, 10 i 21 quilòmetres. El fet de mantenir les tres distàncies consolida l'esdeveniment com una cursa apta per a tots els nivells. Les inscripcions encara estan obertes per a qualsevol de les tres distàncies i es poden formalitzar a través de l'enllaç mitjasantcugat.cat. El recorregut es manté respecte a les darreres edicions. Amb sortida des de l'avinguda Pla del Vinyet, els participants posaran rumb al centre històric de la ciutat, passant per davant del monestir. Posteriorment enfilaran al carrer Santiago Rusiñol i passaran per l'Arxiu Nacional de Catalunya per posar punt final a la plaça de la Vila, davant de l'Ajuntament. Un circuit de 10 quilòmetres que, en el cas de les corredores i corredors de la Mitja Marató, hauran de recórrer dues vegades. Una de les principals novetats d'enguany és el disseny de la samarreta de la cursa, que vol vincular la Mitja Marató de Sant Cugat amb artistes locals. Per aquest motiu s'ha demanat a l'artista Tatiana Blanquer que dibuixés una obra que convertís la samarreta de cada distància en una peça única.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Passem ara a un tema de seguretat. Sant Cugat és la ciutat menys insegura de l'àrea metropolitana de Barcelona. Així ho apunten els resultats de l'enquesta de victimització de l'àrea metropolitana de Barcelona, que analitza 5 àmbits: la seguretat personal, els vehicles, els domicilis, les segones residències i els comerços o negocis. L'informe també constata que Sant Cugat és el municipi on els habitants se senten més segurs en els seus barris. Una percepció de seguretat que cada any augmenta subtilment, tot i que més del 70% dels enquestats considera que es manté igual. Tot i això, l'índex de victimització global del municipi, entès com el nombre de persones que han estat víctimes d'un delicte, se situa en el 20,9% per sobre de Santa Coloma de Gramenet, amb un 19,6%, i per sota del global de l'EMB, que es situa en el 26%. Per altra banda, l'informe posa la mirada en la percepció de la població sobre els serveis policials. Així, els santcugatencs valoren amb un 7,4 els Mossos d'Esquadra i amb un 7,01 la policia local. En aquest sentit, el regidor de Seguretat, Bernat Picornell, ha avançat en una trobada amb periodistes que enguany tornarà a obrir-se una convocatòria de places per a policia local. Sentim-lo.
Són 90 agents a 31 de desembre, més els 7 que estan a l'escola, i l'objectiu és aquest 2025, evidentment, tornar a convocar el màxim de places, però ampliar la convocatòria de places a la plantilla de policia local, i entre aquest any 2025 i els propers anys l'objectiu és ampliar-la fins als 110, 115, 120 agents aquí a la ciutat.
Pel que fa als principals àmbits de victimització, aquests són la seguretat personal, amb un 18,4%, i el vehicle, amb un 8,1%, havent-se detectat un increment de victimització contra la seguretat personal. En aquest sentit, els robatoris o intents de robatori de bossa o cartera són els principals fets contra la seguretat personal, seguits de les amenaces, amb un 3,5%, i el robatori de mòbil, amb un 2,9%.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
En l'àmbit polític, l'Ajuntament ha cancel·lat l'exposició La resistència invisible, dones palestines contra l'ocupació, que havia de fer parada a Sant Cugat. La proposta, que estava programada al claustre del monestir del 3 al 17 de març, mostra a través de les fotografies d'Esther Pérez Berenguer la lluita diària de les dones palestines davant de l'ocupació. Es tracta d'una exposició itinerant en col·laboració amb el Servei Civil Internacional de Catalunya i l'Associació Internacional de Solidaritat i Cooperació, que està fent parada a diferents municipis de Catalunya. En aquest sentit, el tinent d'alcaldia, Carles Brugueroles, ha explicat que la decisió s'ha pres perquè no hi ha un posicionament formalment adoptat pel municipi respecte al conflicte i que en cedir un espai públic hi ha una part de la societat local santcugatenca que es pot sentir ofesa o afectada. Segons ha detallat a Cugat Mèdia la fotògrafa i veïna de la Floresta, Esther Pérez, feia mesos que l'exposició estava agendada en col·laboració amb l'àrea de cooperació de l'Ajuntament, que és cartera d'Esquerra, i comptava amb el vistiplau del Museu de Sant Cugat.
I ahir mateix vaig rebre una trucada notificant-me que des de més de la regidoria de cooperació es va parar aquesta exposició i que no es podia exposar en cap equipament municipal. La raó és perquè l'exposició parlava de genocidi i que l'Ajuntament no s'havia posicionat encara sobre aquests temes, no hi havia un acord municipal, no?, sobre aquests temes, i que, per tant, no es podia utilitzar cap equipament municipal.
Acabem de sentir l'artista Esther Pérez, que en la mateixa línia ha detallat a Cugat Mèdia que tant les fotografies com el text de l'exposició es van fer abans del 7 d'octubre de 2023, moment en el qual es va intensificar el conflicte entre Palestina i Israel a la Franja de Gaza.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Recuperar els bars de tota la vida en un context d'hostaleria globalitzada és el gran repte que Adrià Ponsico afronta amb passió i determinació. En una entrevista al magazín Faves Comptades, Ponsico, que gestiona el bar Stop, el bar Rossinyol i el bar Creu de Coll Favà, ha explicat que la seva filosofia es basa en oferir un ambient familiar, tapes clàssiques i un servei proper, recuperant així la màgia dels establiments de tota la vida que, segons ell, s'està perdent a poc a Sant Cugat. El client valora trobar-se amb el personal de sempre, aquell que ja sap com li agrada el cafè abans que ho demani, ha explicat Ponsico. El propietari ha remarcat com la competència amb grans cadenes l'ha impulsat a innovar tecnològicament sense perdre l'essència dels bars tradicionals. Recuperar l'esperit casolà i de tota la vida és el que ens diferencia, ha dit. Ponsico també ha compartit consells per a joves emprenedors. Diu que el més important és no tenir por, que la por només ens frena i de tot se'n surt amb esforç i treball, ha assegurat.
Info migdia.
Joan Planes Vila, fundador de l'empresa santcugatenca Fluidra, ha mort aquest dijous a l'edat de 83 anys. Planes, que actualment era el president d'honor de la companyia, va crear el 1969 la multinacional de l'IBEX 35, especialitzada en equipament i solucions connectades del sector de piscina i wellness. El també president de la Fundació Fluidra va ser guardonat el passat octubre amb el Premi SECOT a la Personalitat 2024 per la seva trajectòria professional. La vetlla de Planes serà al tanatori de Sant Cugat, Mirasol, aquest dijous de 5 a 8:45 del vespre i divendres de 9 del matí a 1. La cerimònia de comiat serà dissabte a les 12 del migdia a l'església Sant Vicenç d'Estarmiu. Nascut a Estamariu, el 1941, era el fundador i president d'honor del grup Fluidra i president de la Fundació Fluidra. Va iniciar la seva carrera professional el 1969 amb la creació d'Astral S.A. de Construcciones Metàl·liques, liderant l'expansió de Fluidra com a referent en la fabricació de productes per a piscines. Des de 2016, Planes aportava la seva experiència en responsabilitat social corporativa a Fluidra i impulsava el programa Fluidra Accelera per donar suport a emprenedors. També presidia la Fundació d'Orquestra Simfònica del Vallès i la Fundació Òpera de Catalunya. Entre altres reconeixements, destacava la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya el 2013, que certificava la seva dedicació a la sostenibilitat i l'emprenedoria.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
I en l'àmbit esportiu, el primer equip femení de l'Oxigen Patí Hoquei Sant Cugat vol jugar per segona vegada a la seva història a la Copa de la Reina. Les santcugatenques afronten la darrera jornada de la primera volta en vuitena posició, plaça que dona dret a jugar a la competició del CAO. Les de Borja Ferrer reben aquest dissabte a la 1 al Voltregà, al Pub 2 de la Rambla del Celler, amb el bitllet per la Copa en joc. La primera i única participació del Patí Hoquei a la competició del CAO és de 2021, quan va caure a quarts de final davant del Voltregà. Les santcugatenques, vuitenes amb 15 punts, reben la visita del Voltregà, novè amb 13 punts i amb l'obligació de guanyar per no dependre d'altres resultats. Els vuit primers classificats assoleixen bitllet per la Copa de la Reina, encara en una seu i dates per determinar. I amb això acabem per avui. Trobareu més informació a www.cugat.cat. Moltes gràcies.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
Bona tarda, avui és dijous 23 de gener i us parla la Sara Vella.
Info migdia. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
L'Ajuntament i el Club Muntanyenc organitzen la 38a edició de la Mitja Marató de Sant Cugat, que se celebrarà diumenge 2 de febrer. Aquesta data permet a qui vulgui preparar-se per la Marató de Barcelona, que es farà el 16 de febrer. La Mitja Marató 2025 tindrà tres distàncies, 5, 10 i 21 quilòmetres. El fet de mantenir les tres distàncies consolida l'esdeveniment com una cursa apta per a tots els nivells. Les inscripcions encara estan obertes per a qualsevol de les tres distàncies i es poden formalitzar a través de l'enllaç mitjasantcugat.cat. El recorregut es manté respecte a les darreres edicions. Amb sortida des de l'avinguda Pla del Vinyet, els participants posaran rumb al centre històric de la ciutat, passant per davant del monestir. Posteriorment enfilaran al carrer Santiago Rossinyol i passaran per l'Arxiu Nacional de Catalunya per posar punt final a la plaça de la Vila, davant de l'Ajuntament. Un circuit de 10 quilòmetres que, en el cas de les corredores i corredors de la Mitja Marató, hauran de recórrer dues vegades. Una de les principals novetats d'enguany és el disseny de la samarreta de la cursa, que vol vincular la Mitja Marató de Sant Cugat amb artistes locals. Per aquest motiu s'ha demanat a l'artista Tatiana Blanquer que dibuixés una obra que convertís la samarreta de cada distància en una peça única.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Passem ara a un tema de seguretat. Sant Cugat és la ciutat menys insegura de l'àrea metropolitana de Barcelona. Així ho apunten els resultats de l'enquesta de victimització de l'àrea metropolitana de Barcelona, que analitza 5 àmbits: la seguretat personal, els vehicles, els domicilis, les segones residències i els comerços o negocis. L'informe també constata que Sant Cugat és el municipi on els habitants se senten més segurs en els seus barris. Una percepció de seguretat que cada any augmenta subtilment, tot i que més del 70% dels enquestats considera que es manté igual. Tot i això, l'índex de victimització global del municipi, entès com el nombre de persones que han estat víctimes d'un delicte, se situa en el 20,9% per sobre de Santa Coloma de Gramenet, amb un 19,6%, i per sota del global de l'EMB, que es situa en el 26%. Per altra banda, l'informe posa la mirada en la percepció de la població sobre els serveis policials. Així, els santcugatencs valoren amb un 7,4 els Mossos d'Esquadra i amb un 7,01 la policia local. En aquest sentit, el regidor de Seguretat, Bernat Picornell, ha avançat en una trobada amb periodistes que enguany tornarà a obrir-se una convocatòria de places per a policia local. Sentim-lo.
Són 90 agents a 31 de desembre, més els 7 que estan a l'escola, i l'objectiu és aquest 2025, evidentment, tornar a convocar el màxim de places, però ampliar la convocatòria de places a la plantilla de policia local, i entre aquest any 2025 i els propers anys l'objectiu és ampliar-la fins als 110, 115, 120 agents aquí a la ciutat.
Pel que fa als principals àmbits de victimització, aquests són la seguretat personal, amb un 18,4%, i el vehicle, amb un 8,1%. Havent-se detectat un increment de victimització contra la seguretat personal. En aquest sentit, els robatoris o intents de robatori de bossa o cartera són els principals fets contra la seguretat personal, seguits de les amenaces, amb un 3,5%, i el robatori de mòbil, amb un 2,9%.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
En l'àmbit polític, l'Ajuntament ha cancel·lat l'exposició La resistència invisible, dones palestines contra l'ocupació, que havia de fer parada a Sant Cugat. La proposta, que estava programada al claustre del monestir del 3 al 17 de març, mostra a través de les fotografies d'Esther Pérez Berenguer la lluita diària de les dones palestines davant de l'ocupació. Es tracta d'una exposició itinerant en col·laboració amb el Servei Civil Internacional de Catalunya i l'Associació Internacional de Solidaritat i Cooperació, que està fent parada a diferents municipis de Catalunya. En aquest sentit, el tinent d'alcaldia, Carles Brugueroles, ha explicat que la decisió s'ha pres perquè no hi ha un posicionament formalment adoptat pel municipi respecte al conflicte, i que en cedir un espai públic hi ha una part de la societat local santcugatenca que es pot sentir ofesa o afectada. Segons ha detallat a Cugat Mèdia la fotògrafa i veïna de la Floresta, Esther Pérez, feia mesos que l'exposició estava agendada en col·laboració amb l'àrea de cooperació de l'Ajuntament, que és cartera d'Esquerra, i comptava amb el vistiplau del Museu de Sant Cugat.
I ahir mateix vaig rebre una trucada notificant-me que des de més enllà de la regidoria de cooperació es vetava aquesta exposició i que no es podia exposar en cap equipament municipal. La raó és perquè l'exposició parlava de genocidi i que l'Ajuntament no s'havia posicionat encara sobre aquests temes, no hi havia un acord municipal, no?, sobre aquests temes i que, per tant, no es podia utilitzar cap equipament municipal.
Acabem de sentir l'artista Esther Pérez, que en la mateixa línia ha detallat a Cugat Mèdia que tant les fotografies com el text de l'exposició es van fer abans del 7 d'octubre de 2023, moment en el qual es va intensificar el conflicte entre Palestina i Israel a la Franja de Gaza.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Recuperar els bars de tota la vida en un context d'hostaleria globalitzada és el gran repte que Adrià Ponsico afronta amb passió i determinació. En una entrevista al magazín Faves Comptades, Ponsico, que gestiona el bar Stop, el bar Rossinyol i el bar Creu de Coll Favà, ha explicat que la seva filosofia es basa en oferir un ambient familiar, tapes clàssiques i un servei proper, recuperant així la màgia dels establiments de tota la vida que, segons ell, s'està perdent a poc a Sant Cugat. El client valora trobar-se amb el personal de sempre, aquell que ja sap com li agrada el cafè abans que ho demani, ha explicat Ponsico. El propietari ha remarcat com la competència amb grans cadenes l'ha impulsat a innovar tecnològicament sense perdre l'essència dels bars tradicionals. Recuperar l'esperit casolà i de tota la vida és el que ens diferencia, ha dit. Ponsico també ha compartit consells per a joves emprenedors. Diu que el més important és no tenir por, que la por només ens frena i de tot se'n surt amb esforç i treball, ha assegurat.
Info migdia.
Joan Planes Vila, fundador de l'empresa santcugatenca Fluidra, ha mort aquest dijous a l'edat de 83 anys. Planes, que actualment era el president d'honor de la companyia, va crear el 1969 la multinacional de l'IBEX 35, especialitzada en equipament i solucions connectades del sector de piscina i wellness. El també president de la Fundació Fluidra va ser guardonat el passat octubre amb el Premi SECOT a la Personalitat 2024 per la seva trajectòria professional. La vetlla de Planes serà al tanatori de Sant Cugat, Mirasol, aquest dijous de 5 a 2 quarts de 9 del vespre i divendres de 9 del matí a 1. La cerimònia de comiat serà dissabte a les 12 del migdia a l'església Sant Vicenç d'Estarmiu. Nascut a Estamariu, el 1941, era el fundador i president d'honor del grup Fluidra i president de la Fundació Fluidra. Va iniciar la seva carrera professional el 1969 amb la creació d'Astral S.A. de Construcciones Metàl·liques, liderant l'expansió de Fluidra com a referent en la fabricació de productes per a piscines. Des de 2016, Planes aportava la seva experiència en responsabilitat social corporativa a Fluidra i impulsava el programa Fluidra Accelera per donar suport a emprenedors. També presidia la Fundació d'Orquestra Simfònica del Vallès i la Fundació Òpera de Catalunya. Entre altres reconeixements, destacava la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya el 2013, que certificava la seva dedicació a la sostenibilitat i l'emprenedoria.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
I en l'àmbit esportiu, el primer equip femení de l'Oxigen Patí Hoquei Sant Cugat vol jugar per segona vegada la seva història a la Copa de la Reina. Les santcugatenques afronten la darrera jornada de la primera volta en vuitena posició, plaça que dona dret a jugar la competició del CAO. Les de Borja Ferrer reben aquest dissabte a la 1 al Voltregà, al Pub 2 de la Rambla del Celler, amb el bitllet per la Copa en joc. La primera i única participació del Patí Hoquei a la competició del CAO és de 2021, quan va caure a quarts de final davant del Voltregà. Les santcugatenques, vuitenes amb 15 punts, reben la visita del Voltregà, novè amb 13 punts i amb l'obligació de guanyar per no dependre d'altres resultats. Els 8 primers classificats assoleixen bitllet per la Copa de la Reina, encara en una seu i dates per determinar. I amb això acabem per avui. Trobareu més informació a www.cugat.cat. Moltes gràcies.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat. Under another sky, gonna be with you, and no one's gonna be around. If you think that you won't fall, well, just wait until.
Try to resist, try to hide. Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat. La banda sonora de la teva vida a Ràdio Sant Cugat.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Son dos.